Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Múrcia, i amb ella tota Espanya, va començar el dia d'ahir commocionada pel terrible incendi en una zona d'oci que ha segat la vida de 13 persones que gaudien d'una nit de diversió. Ara és el moment d'acompanyar els familiars en el seu immens dolor, però també el de determinar les causes, perquè parlem d'un lloc de treball i també d'oci, i la seguretat ha d'estar garantida. L'experiència diu, lamentablement, que a vegades s'avança en aquest camí a cop de desgràcies. Després de la tragèdia, toca esclarir, consolar i reparar, encara que la pèrdua de vida sigui irreparable. Tot just aquesta tarda, hem sabut que les discoteques de Múrcia incendiades no tenien llicència i havien ordenat tancar-les. Segons l'Ajuntament de Múrcia, funcionaven sense autorització des del mes de gener de l'any passat. I ara què? Ara què li diran els pares i família dels morts i dels ferits? Això és una autèntica vergonya. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna, COPE, Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb el temps. El que farà demà serà un dia, diuen, més variable per la barreja de núvols baixos costaners, pas de núvols alts i creixement de nuvolades de tarda. Fins i tot, alguns models indiquen la possibilitat de xàfecs del Pirineu. Veurem si es confirma aquesta petita novetat. En tot cas, la tendència a mitjà termini estarà marcada per la temperatura per sobre de la mitjana climàtica i la manca de precipitacions significatives. I anem a les carreteres per saber si hores d'ara hi ha algun tipus d'incidència. Des del Servei Català del Trànsit ens ho explica l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim algunes incidències que dificulten una miqueta més la mobilitat, més enllà del volum de trànsit habitual a aquesta hora. És el cas, per exemple, de l'autovia 2 a Sant Vicenç dels Horts. Hi ha hagut un accident sentit Lleida, per tant, afectarà el trànsit de sortida de Barcelona, diguéssim. Hi ha un carril tallat. D'altra banda, també hi ha obres a la Nacional 340 que obliguen a donar pas alternatiu a l'altura de l'Arbós. També hi ha aturades en els dos sentits de la marxa. I ja pel que fa al volum de trànsit, destacar la C58. Aquí tindríem lentitud, retencions des de Montcada fins al Nus, d'entrada. També, de tota manera, tot el tram de la C33, de Montcada cap al Nus, també. Així com altres vies, la B30, al lateral de l'autopista AP7, a l'altura de Bellaterra, en sentit nord, i a l'altura de Barberà, sentit sud. La C60, l'últim tram, tocant Argentona de Mataró, sentit costa, i les dues rutes en el trànsit encara amb força intensitat en els dos sentits. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació, i d'aquí un moment ens traslladarem fins a les Rambles de Catalunya. Què ha passat, doncs? Que el turisme de low cost està condemnat l'oferta comercial d'aquesta via tan important de la ciutat de Barcelona. Avui sortirem al carrer, concretament anirem a aquestes Rambles i copsarem el dia a dia dels comerciants. I ho farem amb la companya Yolanda Bernal i també amb el Pau Brunet.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Vuelve el Oktoberfest Barcelona. Gastronomía alemana, música y espectáculo de la mano de Paul Anner. Cerveza oficial del Oktoberfest de Múnich. Disfrútalo con tu familia y amigos del 4 al 15 de octubre en Fira Barcelona Montjuïc. Reserva ya tu mesa o tu mesa VIP en oktoberfest-mediobarcelona.es. No faltes, es nuestro 10º aniversario. Oktoberfest Barcelona y Paul Anner recomiendan el consumo responsable. Vanessa Martín en concierto en Barcelona. Presentará su gira Placeres y Pecados y los éxitos de su carrera en el Palau Sant Jordi el 7 de octubre. Entradas a la venta y toda la información en festival-mileni.com. Vanessa Martín, 7 de octubre en Barcelona. No puedes faltar.
Natur Tierra. Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
COPE Cataluña y Andorra.
No són el que eren, és un comentari que podem subscriure molt de nosaltres. Fa uns quants anys, abans del boom del turisme, les Rambles eren dels veïns, dels barcelonins, molta gent hi anava a passejar els diumenges, però ara el turisme ha invaït de ple aquest espai. De fet, passejant des de Canaletes fins a Drassanes, es poden comptar amb els dits d'una mà els veïns que et pots creuar. El 95% són turistes, un turisme que, evidentment, ha fet canviar la fisonomia d'aquesta emblemàtica via. Ja no queden pràcticament comerços de proximitat i la majoria són botigues de souvenirs pels turistes. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, és el que ha passat tota la vida i a tot arreu. El comerç s'adapta a la clientela i en el cas de les Rambles, la principal clientela d'avui són els turistes. El Ferran Villar és president de l'Associació Amics de la Rambla. Creu que al costat d'un canvi en el model de comerç s'assuma un altre element que ha perjudicat a les Rambles i és l'augment d'activitats il·lícites que ja estan fora de control.
Ningú obre un negoci per vendre coses que no tenen demanda. La pèrdua de control d'espai públic a la ciutat dels últims i cal marcar-ho, agradi o no, molt, molt en vermell. Els últims 8 anys s'ha generat una pèrdua de control de l'espai públic, un creixement d'activitats il·lícites que ens genera uns visitants que acaben tenint la conseqüència que el comerç s'adapta a aquests visitants. Aquest és el gran problema.
El Ferran Villar, que és veí i un històric activista en defensa de les Rambles, en diu que encara hi ha interès en visitar aquest punt de la ciutat quan algú ve a Barcelona. Una altra cosa és que s'emporti una imatge que no és la que esperava. A les Rambles hi ha unes 800 llicències de tota mena i, com acostuma a passar, doncs lo dolent destaca molt més. Fa una advertència al Ferran Villar i és que els canvis sovint comencen a les Rambles. El que està passant aquí es podria estendre.
El que ha d'entendre la resta de Barcelona és que el que passi a la Rambla avança el que serà la ciutat. No s'atura, no hi ha muralles. Si no ho controlem a la Rambla i a Ciutat Vella, s'escampa i arribarà a tota la ciutat.
Fa un any que van començar les obres que han de transformar les Rambles. La bona notícia és que el nou govern municipal s'ha proposat escurçar aquestes obres a la meitat, de 6 a 3 anys.
És veritat que molts dels comerços que trobem al llarg de les Rambles són botigues pensades pels turistes. Les botigues tradicionals, les històriques de tota la vida, han anat baixant la persiana, però n'hi han algunes, Yolanda, que encara aguanten, com són l'emblemàtica Casa Beethoven a tocar de la Boqueria.
Exacte, una botiga que es va fundar el 1880 i que ven partitures. És dels pocs establiments que aguanten, un altre seria el Cafè de l'Òpera. Jaume Doncos és el propietari de la Casa Beethoven i té una altra visió del que representa el turisme. Si sobreviuen és justament gràcies als turistes que passegen per les Rambles i que estan molt a prop del Liceu.
Ara, si no estiguéssim aquí, segurament ja seria complicat, més complicat de continuar. Sí que és veritat que si abans obries 8 hores, ara obres gairebé 11-12 hores, per fer una mica menys que el que feies abans, has de ser-hi, però la Rambles per nosaltres és un lloc que ens ajuda de manera fantàstica a tirar endavant.
El perfil de client ha canviat, ara hi ha més turistes que ciutadans locals, però la Casa Beethoven té altres enemics que no tenen res a veure amb els turistes. Són les noves tecnologies i les noves formes de distribució. Ara molts músics ja no necessiten anar a comprar partitures perquè les demanen online, però el Jaume Doncos en diu que la seva botiga és una espècie de refugi.
Home, suposo que al món cada cop hi ha menys botigues amb partitures, i sobretot aquests últims 10 o 20 anys, no? Que les noves tecnologies, evidentment, fan que el paper desaparegui, però com aquí portem tants anys de tradició, doncs s'ha anat acumulant un munt de partitures, i clar, doncs, hi ha partitures des d'un bolero fins a un tango o Beethoven, evidentment. Per això suposo que és un refugi on hi pots trobar de tot.
Doncs la Casa Beethoven ha sobreviscut al canvi de clients amb gairebé 150 anys d'història. La pregunta és fins quan aguantarà. De moment, sembla que el relleu del Jaume Doncos està garantit amb el seu nebot.
Doncs anem directament a les Rambles, on es troba el nostre company en Pau Brunet. Pau, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Ara mateix em trobo passejant per la Rambla, un dels carrers amb més identitat i encant de tot Barcelona. Tot i això, cada any sorgeix el debat entre els barcelonins al voltant de la transformació que ha patit aquest emblemàtic carrer els darrers anys arran del turisme de masses, anomenat low cost. El Guillem Delso, barceloní de naixement i veí de les Rambles, ens ha volgut explicar el seu punt de vista.
Jo penso que la Rambla s'ha oblidat totalment de cuidar el client barceloní. És a dir, crec que la imatge de la Rambla, en la qual només hi circulaven barcelonins, ja fa molts anys que s'ha perdut perquè el món s'ha globalitzat, però en el moment en què s'ha convertit en un atractiu turístic tan important, tot el turisme enfoca cap als turistes i, de fet, no trobaràs a ningú de Barcelona comprant mai a la Rambla perquè els preus estan desorbitats.
La del Guillem és una opinió recurrent i no és estrany si tenim en compte que durant el meu recorregut, des de Canaletes fins a Drassanes, la gran majoria de la gent que m'he creuat són turistes. L'apoderament d'aquest turisme de baix cost és justament un dels factors clau pel qual alguns dels negocis familiars amb més història de Barcelona han hagut de baixar les persianes els darrers anys. Pocs són els que encara aguanten.
La Rambla sempre ha estat un carrer emblemàtic de Barcelona que representava molt bé la ciutadania d'aquí, de Barcelona i catalana. Hi havia comerços molt variats, molt diferents i típics que al final han hagut de tancar perquè és que tot en si està a tota la ciutat i sobretot aquest carrer s'està enfocant molt cap al turisme i ara només veus grans cadenes d'alimentació, grans magatzems de roba, marques grans i luxoses, etc. I com que al final la Rambla no deixa de ser un carrer més.
Per això mateix em trobo en direcció a Flors Carolina, una de les botigues clàssiques que ha sabut aguantar els estralls tant de la massificació turística com de la pandèmia. Allà m'espera la mateixa Carolina Pallés, la quarta generació d'aquest negoci familiar. Li he volgut preguntar, sobretot, per la transformació que ha hagut de dur a terme el seu model de negoci per tal de sobreviure als desafiaments varis que han anat sorgint al llarg dels anys.
La gent confiava molt en el florista. Avui en dia, doncs clar, hem d'enviar moltes fotografies, hem d'enviar tots els vídeos que fem de tots els casaments que muntem. Clar, les coses han canviat i tu també tens que anar canviant. El que no pots fer és quedar-te estancat. I nosaltres, doncs, bueno, la meva germana i jo hem sabut posar-nos al dia.
Aquests canvis han permès que Flors Carolina hagi estat dels pocs negocis històrics de la Rambla que s'ha fet un lloc en l'actual Barcelona. Carolina, però, també ha volgut destacar que són els barcelonins els que segueixen fent possible la continuïtat del seu negoci comprant-hi cada dia.
La gran majoria de que compra flors són gent d'aquí. No ens enganyem, perquè, clar, són la gent que munten els eventos, que munten els casaments. Vull dir que, clar, que quan tenen una festa important, doncs necessiten flors. Que hi ha molts estrangers que viuen a Barcelona actualment i també compren flors, també.
El paper dels turistes per la seva botiga és menor, així com ho era de les desenes de botigues que van haver de tancar en el seu moment. És per això, potser, que ella es mostra com una de les grans nostàlgiques de la Barcelona i de la Rambla d'anys enrere, que ja no existeix.
A mi m'agradava més la Rambla d'abans, evidentment que sí, quan baixaven més els barcelonins, quan els barcelonins anaven a comprar al mercat de la Boqueria, quan els taxis paraven a la gent d'aquí, saps el que vull dir? Però ara, inclús els taxistes, vull dir, si no vas amb una maleta, tampoc no et paren.
Com la Carolina, hi ha un munt de barcelonins, veïns i veïnes i comerciants que esperen que aquesta situació es pugui reconduir en un futur no molt llunyà.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Eres de los que les cuesta un poquito bajar el peso? Bueno, pues tranquilo, porque Enriqueta es dietista de Laboratorios Clinitec y nos va a contar cuál es la mejor manera de bajar de peso rápido, seguro y natural. Enriqueta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse. Pues sí, El mejor método para perder grasa corporal, para adelgazar, es a través del plan 1-2-3. Te va a ayudar a perder de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Es fácil, es drenante, te deshinchas, eliminas volumen, grasa y además te cuidas la salud, ¿eh? Porque nivelas el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Y esas rodillas y esa espalda recuperan ese movimiento sin que tengas dolor, porque por fin consigues bajar de peso. Ah, y lo que queremos escuchar, Montse, sin efecto rebote, ¿eh? Y yo te repito que en 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos y bajarás más de 3 centímetros de volumen.
Además, Enriqueta, vamos a comer, porque no son batidos esto. Está realizado con plantas minerales y vitaminas y apto importante para hombres y mujeres y todas las edades.
Sí, para todo el mundo. No hay excusas, ¿eh?, para perder peso.
Bueno, pues vamos con la primera semana a ver qué es lo que tenemos que hacer.
Pues mira, la primera semana hacemos una limpieza con los sobres de piña. Ellos nos ayudan a eliminar toxinas, depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y en esta semana, Monse, perdemos ya 2 kilos.
Fenomenal. La segunda semana.
Renovamos la flora con los sobres de naranja, que son pura fibra y prebióticos, mejoramos la digestión y nos despedimos del estreñimiento y perdemos 2 kilos más.
Ya llevamos 4 y llega la tercera semana.
Llegan las cápsulas captagrasas saciantes, nos calman la ansiedad, nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa para que sigamos perdiendo peso. Sí, sí, ya han pasado 3 semanas y en tu báscula de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan?
Sí.
¿Cómo lo puedes conseguir? Pues marcando ese teléfono 650-51-52-53.
Vamos a repetirlo, 650-51-52-53. Lo vamos a recibir, pero no va a venir solo, ¿no, Enriqueta?
Pide, Montse, pide.
Por ejemplo, gel adelgazante...
Sí.
¿Gel adelgazante puede ser? ¿Sí?
Sí.
¿Las infusiones puede ser?
También. Bien. Vamos a hacer la oferta redonda, Monse. Las 3 infusiones, que es un complemento con el plan 1-2-3. La detox, más la adrena, más la lipo. Y sí, este gel que lleva rolón incorporado, destructor de grasa que alisa, sobre todo en esas zonas tan complicadas como pueden ser cadera, muslos, barriga y brazos. Esta gran promoción gratis que te viene, sí, con tu plan 1-2-3 y solo marcando el teléfono. Y repetimos, 650-51-52-53.
Bueno, pues marca ese 650-51-52-53 porque además de adelgazar con ese plan 1-2-3 de Clinitec, vas a eliminar retenciones, bajar volumen, combatir el estreñimiento, vas a perder de 4 a 7 kilos. Además, ese extra de regalo con ese gel adelgazante, con esas infusiones. Así que hay que marcar ahora mismo ese 650-51-52-53. Es fácil, económico y además importante, Enriqueta, con registro sanitario.
Claro que sí, por eso es apto para todo el mundo, Monse, ¿eh? Y además no tienes que moverte de casa porque te lo llevamos a tu domicilio particular o en la donde estés en el trabajo por mensajería y sin gastos de envío. Solo tienes que marcar el teléfono, te informamos, te asesoramos gratuitamente, está mi equipo, estoy yo para ayudarte, para que consigas por fin tu plan, perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
650-51-52-53. Enriqueta, muchas gracias. Un beso.
Un besazo muy fuerte, Montse.
Les 7 de la tarda i 18 minuts i d'aquí un moment us parlarem de la nova llei estatal de benestar animal que ja ha entrat en vigor. Quines mesures hi ha dintre de la nova llei? Doncs d'aquí un moment ho explico juntament amb l'Enric Aradan, veterinari portaveu del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Pero antes, déjame recordarte que hoy la linterna de Ángel Expósito está en el Espacio Iberia en Bogotá. Una de las propuestas de Iberia para los clientes en Colombia es disfrutar de la experiencia de volar a más de 30.000 pies del suelo, pero sin despegar. Hasta el 11 de octubre pueden vivir la experiencia de volar con Iberia, probando las cabinas de su A350, su simulador de vuelo o sus menús a bordo. Además, hay programadas numerosas actividades como show cooking, catas de vino y otros productos españoles. Espacio Iberia Bogotá.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G, fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
Sol durant 24 hores o un gat sense supervisió 3 dies seguits pot comportar des del passat divendres multes de 10.000 euros. Ja no es pot deixar el gos lligat a la porta de les botigues ni que sigui un minut. També queden prohibits els sacrificis d'animals sans a les gosseres i no es podran fer espectacles públics amb animals domèstics. Aquestes són algunes de les mesures que inclou la nova llei estatal de benestar animal que ja ha entrat, com dèiem, en vigor. Hi ha veterinaris que davant aquesta entrada en vigor d'aquesta nova llei de benestar animal diuen que hi haurà problemes amb la seva aplicació. En parlem amb Ricard Adán, que és veterinari i portaveu del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Senyora Adán, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una llei amb problemes d'aplicació, què en penses?
Sí, i tant, i tant. Hi ha molts problemes perquè hi ha molts serrells per acabar de perfilar amb decrets legislatius. Del voltant de 20 normatives que plantegen encara s'han de posar en aplicació. Mm. I a més implica que la gent haurà de fer molts esforços per tenir l'animal en condicions. La qüestió en realitat és positiu, que sí. Sàpiga la gent el que representa tindre un animal de companyia, això és positiu, però donarà molta feina, també és veritat.
Hi ha molta gent que, sobretot, del que més es parla és del curs obligatori pels amos dels animals. A qui va dirigit això? Què s'ha de fer?
Mira, això fa gràcia el que tu comentaré d'aquesta manera. Va dirigit a tot propietari d'animal de companyia. Fins i tot crec que l'haurem de fer els veterinaris, perquè com que no demanaran una discriminació, els haurem de fer tots. L'avantatge és que és un curs amb la idea de que tothom sàpiga què vol dir tindre un animal de companyia, la qual cosa és molt interessant, i que a més ha de ser un curs gratuït. El que passa és que, com he comentat abans, encara s'ha de promulgar el decret legislatiu que regularà la durada, qui el paga, qui el fa, com es fa, quin és el programa, tot això encara hi ha per decidir, i no hi ha dates tampoc.
I per què s'ha fet una llei sense encara posar les coses en ordre? Perquè, per exemple, en aquest programa en vam parlar en el seu dia de que s'havia de fer una assegurança de responsabilitat civil i resulta que ara, de moment, no és necessària, no?
Sí, aquestes coses, veus, precisament jo com a veterinari no t'ho sabria respondre. Per què fan les coses a mitges? Suposo que és una qüestió política que s'han de sentar unes bases mínimes que ja se senten amb aquesta llei, bases que a Catalunya ja estaven assentades, perquè ja teníem una llei, però igual que la llei que s'havia assentat a Catalunya, no s'acaben d'aplicar perquè encara han d'haver-hi decrets legislatius que dependrà la seva promulgació de la conformació del govern en cada moment, perquè una legislatura són 4 anys, i ves a saber els canvis polítics que hi ha. Això és el que sempre trontolla una mica, però com a mínim tenim un marc d'una llei amb moltes coses criticables com a veterinari i com a representant dels veterinaris, moltes coses criticables. Les excepcions que hi ha a la llei no tenen ni cap ni peus. Les obligacions d'esterilització dels gats als 6 mesos s'hauria de revisar una miqueta. En canvi, hi ha coses molt, molt interessants, com que la gent sàpiga què significa tindre un animal de companyia, vigilar moltíssim el mercadeig dels animals a les botigues i que siguin responsables de la cria només aquells professionals que ho saben fer, i evitar transformar els animals en un simple objecte d'intercanvi. Totes aquestes coses, la legislació sobre l'eutanàsia, hi ha coses que són molt, molt importants i molt interessants i que ja tocaven. Per tant, agafem lo bo.
Hi ha molta gent que, sobretot, parla el fet de, per exemple, deixar el gos a la porta d'una botiga, que això fa molta gent, entres a comprar el pa i ho deixes. Tu, com a veterinari, com ho veus, això?
Això ho veig justet. Aquesta norma la veig justeta, perquè ara recordo que ahir vaig anar a la carnisseria i ho vaig fer. És cert que estava al meu costat el gos, però... I per què la carnisseria? Aquí és on entraríem. Els animals haurien de poder entrar a tot arreu. N'hi ha poquíssimes excepcions pels quals no deixaríem entrar animals.
Estic d'acord.
Per exemple, quan hi ha mercat menjar fresc, perquè pot ser contagiós els ells menys responsables de què toquen i què no toquen del menjar fresc, tant verdures com menjar. En canvi, a bars i restaurants podien entrar perfectament. No hi ha cap problema sanitari ni cap prohibició perquè no hi ha cap bar, restaurant ni cap botiga. Això ho decideix i ho pot fer el propietari de la botiga. De tal manera que les normes actuals el que pretenen és que l'animal pot entrar en qualsevol botiga que no sigui d'aliment fresc si no es prohibeix. O sigui, la norma està al revés. Si un propietari d'una botiga no vol que entri l'animal, ho ha d'explicitar. Si no, significa que pot entrar, excepte el menjar, insisteixo.
La llei també, Ricard, també incorpora sancions a les persones que deixin l'animal en terrasses, balcons, soterranis o patis de forma habitual i, a més, sancionat entre 10.000 i 50.000 euros.
Sí, això ja fa temps que funcionava. El que passa que és com ho regularitzem, això? Aquest ha sigut sempre el problema. Això està en mans de Catalunya, dels Mossos d'Esquadra, o de la Policia Nacional, o de la Guàrdia Civil, o del CEPRONA, que són els que han d'actuar. Per tant, quan veiem això, que recordi la gent que ha d'haver-hi una denúncia. Les denúncies sempre són anònimes. Però això ja funcionava a Catalunya i ja ho hem executat diverses vegades. Està molt bé que ara tot Espanya ja estigui així. Que puguis tu detectar que un animal no està en unes condicions adequades perquè no té l'espai necessari per tindre un benestar o no té els mínims i que aquest animal ha de ser sostret i buscat una millor vida per ell.
Per sort hi ha poca gent que ho fa, això, de deixar abandonats els gossos. N'hi han, però si ho veiem, directament truquem a la policia.
I tant, directament a la policia. Que recordin que els veterinaris no són policies. Som certificadors del malestar de l'animal, però no policies. O sigui, no podem fer res més que nosaltres també tocar la policia.
Escolta'm, quan es fa un tipus de llei d'aquest tipus... Jo no sé si estaria bé que els veterinaris també diguéssiu la vostra, no? Perquè formeu part important del que és la vida i el confort de l'animal, no? No només, caram, també dels amos.
Caram, si estaria bé.
Per què no es fa això? M'agrada que riguis.
Sí. Els col·legis professionals de totes les comunitats autònomes i la Unió Col·legial d'Espanya... Hem trucat a la porta del Ministeri contínuament dient que som nosaltres els que us hem d'assessorar, Finalment hem pogut posar la puteta una miqueta a l'hora de fer les al·legacions, a l'hora de fer els consells, a l'hora de crear els òrgans gestors del benestar de l'animal, que no està 100% constituït per veterinaris, la cosa que és bastant estrany. Ens han deixat posar la puteta, però no han comptat amb nosaltres. Suposo que en molts àmbits també passa el mateix. Però com a tècnics no han comptat gaire amb els veterinaris.
Escolta'm, amb aquesta nova llei, no vull pensar-ho, però imagino que hi haurà molta gent que davant d'aquestes sancions possibles o gent que no pot estar 24-7 amb el seu animal, molts aniran fins a les gosseres, no? No vull pensar això, però...
Mira, això el mateix es va dir a Catalunya quan vam dir que no es podia fer eutanàsies d'animals que no sigui per raons sanitàries i humanitàries i sempre sota la supervisió i la verificació d'un veterinari. Això fa anys que es va dir i va dir, hi haurà un allau d'abandonaments. I no va ser així. No va ser així. Suposo que la gent que no és responsable amb els animals, que és la mateixa gent que no recull les caques, que no vigila, que no destrossin, que no educa bé, són minoria. Sorollosa, però són minoria. De tal manera que això el que farem és que aquesta minoria aprengui les normes bàsiques del tractar amb un animal de companyia. Per tant, no crec que hi hagin més abandonaments, ni ho notem gaire, aquests nombres, increment d'abandonaments. Al contrari, veurem que hi ha adopcions més responsables, que és allò que busquem.
El que ha de ser des d'un principi. No cal, no caldria una llei de benestar animal si la gent fos responsable de que quan té un gos o un gat, no estem parlant d'un adorno, no? De casa, d'un gerro, sinó d'un ésser viu que necessita anar al metge, sortir i entrar, i necessita les seves cures com tothom. Doncs estarem molt pendents, aviam què és el que passa. Tot just ha començat aquesta nova llei, aviam quins canvis hi hauran, què es farà, què es deixarà de fer. Començarem a escoltar gent que ja ha començat a estar multada, o sigui que estarem molt pendents. Ricard Adán, veterinari i portaveu del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, gràcies, com sempre, per estar amb nosaltres. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda. Adéu-siau.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quarts de vuit, això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. És el moment de l'actualitat del dia, de l'última hora més pròxima, amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs mira, començo a Tarragona, perquè el seu ajuntament necessita 14 milions d'euros per poder garantir els serveis públics a la ciutat. Si no aconsegueix aquests diners, podria entrar en fallida. El problema que hi ha és que la despesa corrent no ha parat d'augmentar, però en canvi no ho han fet els ingressos. L'Ajuntament reconeix que la situació és complicada i que si no es troben solucions, doncs això afectarà els serveis bàsics que reben els ciutadans. Triplicar en 2 anys les donacions de plasma i arribar a les 50.000 al 2025, que és l'objectiu de la campanya El Repte d'Or, que vol conscienciar tothom de la importància de tenir reserves de plasma i no haver-les de buscar fora de Catalunya. Cada vegada hi ha més malalties que necessiten medicaments que no es poden fabricar, que només es troben en les proteïnes que circulen dins del plasma, i a Catalunya hi ha uns 3.000 pacients en aquesta situació. I una cosa més, la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut un total de 8 persones acusades de cometre diversos robatoris amb violència a la ciutat entre dijous i diumenge de la setmana passada. Els lladres van intentar robar objectes com telèfons mòbils, rotlloneres i cadenes, i en un dels casos fins i tot un dels lladres es va arribar a empassar una cadena d'or per amagar-la a la policia.
Més informació a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies.
Fins demà, que vagi bé.
Que vagi bé. I ara l'altra cara de la moneda és l'esportiva i tenim informació d'última hora amb l'Albert Díaz i els companys d'Esports COPE. Albert, què tal? Bona tarda.
Tota la redacció d'Esports COPE Catalunya, Montserrat, molt bé, bona tarda, què tal?
Doncs bé, amb ganes de saber què ha passat finalment amb Lamine Yamal, que ja ha signat amb el Barça fins al
2026, primer contracte professional. Estem parlant d'un nen, però que s'ha fet gran a Can Barça estrenant-se aquesta temporada. Una de les grans novetats, cares noves i un dels grans al·licients d'aquest Barça, signa el primer contracte professional fins al 2026, perquè, com és menor d'edat, la normativa marca que només pot ser per 3 anys, en aquest cas per 3 temporades. És la gran notícia del dia, quan sabem també la convocatòria del Barça per viatjar demà a Porto. Juga el Barça. Aquesta setmana tenim Champions, Montserrat, i juga el Barça a Porto. Tu has estat a Porto.
Sí, m'encanta.
Sí?
M'encanta.
Crec que a l'Oliveros també li encanta, la veu del Barça a la COPE. Doncs saps que no pot viatjar Rafinha, que es va lesionar a l'últim partit. Pedri i De Jong també són baixa. Demà se'n va el Barça cap a Porto. Més notícies i més notícies en forma de lesió. Saps que després d'un dels grans partits de l'última jornada, Porto va quedar lesionat al Girona. Té un fort hematoma a la cama dreta, ha afectat el gluti, però el més important, que ja venim explicant des del dissabte a la nit, és que no hi ha lesió greu, que no hi ha trencament, però és dubtar de cara a anar a un altre dels grans llocs que a tu t'agrada visitar de la geografia espanyola, com és Cádiz, jugar el diumenge al Girona a Cádiz. La notícia molt negativa al Girona és la lesió de Sigankov, bíceps femoral, cama dreta, 1 mes de baixa. I atenció, que avui l'Espanyol tanca la jornada segona a partir de les 9 de la nit, Espanyol Racing del Ferrol.
Més informació Esports COPE, Albert Díaz, gràcies.
Patonet, Montserrat, que vagi molt bé.
Tu, adéu. I d'aquí un moment, aquí a la Linterna COPE Catalunya i Andorra, parlarem d'oposicions, però no qualsevol. Oposicions a notaris. Sabíeu que hi ha prop de 800 aspirants que volen optar a 100 places? En parlarem d'aquí una estona amb el company Sergi Tor, però també ho farem amb el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya. Però abans, tengo un consejo, un buen consejo. Bueno, Bueno, es decir que mi cuñado está, bueno, pues que ha pisado algo. Bueno, pues tenéis razón. El otro día se le volvió a averiar el coche a mi cuñado, sí. ¿Y os podéis creer que su seguro no le dejaba elegir el taller que quería? Pues si te vas a la Mutua te van a dejar elegir el taller y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? A mi cuñado se lo he dicho ya muchas veces. Vete a la Mutua y si quieres, consulta condiciones en mutua.es.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra us estem parlant dels notaris, però atenció perquè avui amb en Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Volem saber com es prepara una persona per una oposició a notari, Sergi.
Sí, perquè estem parlant d'una oposició que és de màxima dificultat i que ens ha de mereixer tot el nostre reconeixement. Avui darrere en COPE Catalunya i Andorra ha passat pels nostres micròfons la Brenda Muro. Atenció a la seva història. És la tercera vegada que es presenta, perquè ara parlarem de les oposicions a notari que s'està fent al Col·legi Notarial de Catalunya. La primera va ser el 2015. És a dir, la Brenda fa 8 anys que està estudiant. I ara que s'han iniciat les oposicions, aquesta és la seva jornada.
10 horas efectivas, quiero decirte, 10 horas, bueno, es que en realidad solo vives para esto, te tienes que acostar temprano porque te levantas a las 7 y ya tienes que ponerte a estudiar, tienes que comer pues ligero para que no te dé morriña y poder seguir estudiando, es como que todo, te repito, ahora en convocatoria, así que es verdad que hace un año pues estaba un poco más relajada y a lo mejor en vez de 10 pues con 7 horitas... Y un poquito más relajada ya más o menos me cundía, pero bueno, ahora es que estás a todo lo que te da el cuerpo, literalmente.
Com ens diu la Brenda, 10 hores diàries d'estudiar a que s'està en convocatòria. És un període d'estudi que passen a moltes coses. La Brenda fa 8 anys que està estudiant per ser notària. En aquest període, per exemple, ha mort el seu pare. Ella ens ha explicat quin és el nivell d'implicació tal que representa preparar-se a unes oposicions com aquestes.
Al final te das cuenta de que es que esto te requiere tanta concentración que sencillamente deja de importarte lo demás. Yo me acuerdo que falleció mi padre, yo en convocatoria falleció mi padre. Y era como, bueno, pues o sigo o porque como le tenga que dedicar al duelo todas las horas que se necesita, no, es que no llego. Entonces, bueno, te vas entendiendo que lo demás es secundario y que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer.
La Brenda és una de les 800 aspirants que ara passaran pel Col·legi Notarial de Catalunya per presentar-se a la primera prova dins de les 4 etapes eliminatòries per guanyar-se la posició de notari. Aquesta primera prova, que va començar el 12 de setembre i acabarà a finals de novembre, per exemple, avui dilluns a la tarda hi haurà 4 aspirants al Col·legi Notarial, és una exposició oral d'una hora per cada aspirant de 4 temes sobre 160 possibles.
D'unidó.
160 possibles. Si superes aquesta prova, que ho has de fer amb nota, passes a la següent. I la segona prova serà del març al maig, l'exposició d'una hora de 6 temes sobre 188 possibles de dret mercantil, hipotecari, notarial i processal. Si superes la segona prova, passes a la tercera, que serà el mes de juny, que s'haurà de resoldre un cas pràctic conegut com un dictamen amb un termini màxim de 6 hores. I l'última prova, la quarta i definitiva, serà el mes de juliol, també amb un període màxim de 6 hores. L'aspirant haurà de fer una redacció d'escriptura, liquidació d'impostos, dipòsit de comptabilitat i matemàtiques financeres. Són quatre proves eliminatòries. Tot això amb hores i hores d'estudi, amb anys de preparació. Per tant, la Brenda ens ha dit a Rere en Cope que l'ajut familiar és indispensable.
Sí, 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 claro. Bueno, que, o sea, ten en cuenta que necesitas un sitio donde estudiar que sea medianamente tranquilo. No puedes ir a ninguna biblioteca pública o algo por el estilo, porque ¿qué biblioteca pública abre a las 7 de la mañana, sábado, domingo, festivos? Necesitamos cantar los temas, necesitamos exponerlo verbalmente. Necesitas estar hablando mientras estudias. ¿Qué sitio tienes tú para...?
Són proves veritablement de màxims. A l'informatiu migdia ha estat el director del Centre d'Innovació al Dret, Antonio Alonso Timón, el qual ens ha explicat i ens ha enumerat les oposicions més dures que hi ha hores d'ara a Espanya.
Las cinco posiciones más duras serían esas: notarías, registros, abogacía del Estado, letrado de Cortes y letrado del Consejo de Estado. Luego, evidentemente, también hay procesos selectivos muy exigentes. Usted ha señalado alguno de ellos, cuerpo diplomático, jueces y fiscales, jurídico militar, o sea, hay oposiciones realmente fuertes. Lo que sí es cierto es que el sistema de oposiciones en España sigue garantizando una gran formación de los aspirantes y las personas que superan el proceso selectivo, la verdad es que están muy bien preparadas.
I com dèiem, l'actualitat, hores d'ara, està al Col·legi Notarial de Catalunya. Des del passat 12 de setembre s'ha començat aquesta primera prova de les etapes eliminatòries dins de les 100 places de notari. Hi ha 800 aspirants. Fins a mitjans de novembre, 4 o 5 aspirants cada tarda van, doncs, a intentar superar aquesta primera prova. La duresa d'aquesta primera prova ja és tal que requereix, com hem dit, moltes hores d'estudi.
Ho deia abans el company Sergi Tor, s'ha girat feina al Col·legi de Notaris de Catalunya. Ens posem en contacte amb el seu degà, que és el senyor José Antonio Marín. Senyor Marí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Després d'alguns anys, del 2015, el Col·legi de Notaris de Catalunya torna a tenir unes suposicions. Han passat uns anys, a què és degut això?
Perquè normalment hi ha uns altres col·legis que també volen celebrar les oposicions a la seva seu i, per tant, ens hem de tornar. Es fa normalment un any a Madrid, un altre de fora, i s'encarreguen al col·legi que ho demana. Clar, nosaltres no fa tants anys perquè celebrem les oposicions més o menys cada dos anys. I ara ens torna a tocar on s'ha adjudicat i, per tant, estem contents perquè en un termini no massa llarg hem tingut ja les oposicions.
Escolti, em diuen que aquestes oposicions a notari són de les més difícils. És real, això?
Això diuen, clar, jo només he fet aquesta, no? Però sí, sobretot la qüestió són els temaris, no? I tot el que tens que estudiar, i realment aquestes oposicions nostres són de les que més contingut té el temari, per tant, sempre és més difícil d'aprovar i també per la classe dels exàmens, no? Que hi ha un examen, dos exàmens teòrics, dos exàmens pràctics, són quatre exàmens, està pràcticament un any el tribunal examinant els opositors contínuament, amb poques aturades, i per tant té unes característiques que fan que sigui dura l'oposició per aconseguir una excel·lència en els aprovats.
Nosaltres fa una estona escoltàvem una noia que està, doncs, opositant el tema de, doncs, ser finalment notària, i diu que es passa com 12 hores estudiant cada dia. Quin és el perfil de la gent que està optant aquestes 100 places? Perquè hem de dir que hi ha 800 aspirants que opten a només 100 places, senyor Marín.
Sí, el perfil és, hi ha un 60% de dones, un 40% d'homes. L'edat, clar, tenen que tenir grau de dret, que està com a mínim un parell d'anys estudiant, estan entre els 35 anys, els 30, la majoria dels supositors. Molt pocs tenen antecedents familiars notarials, és una professió a la que s'accedeix des de qualsevol perfil social.
Sí.
Per què? Perquè també tenim una política de beques que permet a les persones que no tenen recursos suficients pues, estar un temps dedicat a les oposicions, perquè, clar, aquestes 12 hores exigeixen una dedicació exclusiva. És molt difícil treballar i estudiar aquestes oposicions.
Clar, aquí ve que li volia preguntar que, clar, les persones aspirants a ser notaris han de venir de famílies amb una mica de... Bueno, que l'economia sigui bastant solvent, ho dic perquè, clar, si has estat tantes hores i tants anys estudiant, no dona temps a compaginar això amb una feina.
Efectivament, no és necessari aquest perfil de família pudient, sinó que, com dic, hi ha una política de beques dels col·legis notarials i les persones que tenen capacitat per poder treure a Mèxic les oposicions, pues, tenen la possibilitat de fer-ho. Per tant, nosaltres som no només que classe mitja, no és una classe alta la que el procés típic dels notaris que aproven, i diguéssim, sectors de la societat amb no dic dificultats econòmiques, però una situació que no es permetria estar estudiant contínuament, pues, amb les que s'ho aconseguim.
És una feina dura, la de notari, senyor Degà?
Perdona.
És una feina dura?
La de notari, sí, per mi sí, és intensa. O sigui, més que dura, és intensa. Necessites dedicar molt de temps a cada qüestió que trobes al despatx, i estem moltes hores del dia treballant dur. El que passa és que ens agrada, és una professió pues, bastant vocacional, perquè clar, estar tant de temps preparant unes oposicions, o t'agrada la feina, o millor que no la facis. Però,
clar, perquè...
Sacrifica una part de la teva vida. Arribar a un lloc de treball, si no t'agradi. Però sí, és molt agraïda, perquè tractem amb persones i les persones són agraïdes.
Exacte.
Ens presenten problemes, nosaltres donem la solució i la gent pues, ho agraeix. I normalment, com deia al començament, la funció notarial és una funció d'excel·lència jurídica i el resultat habitualment és molt positiu pel ciutadà.
Moltes vegades que en parlem, senyor Marín, els notaris cada cop han ampliat més el ventall de feines que fan, no? O sigui, ja no només els volem per les, diguem-ne, pel tema de comprar un pis o pel tema de les herències, no? Sinó que això ha anat molt més enllà, no? Casaments, etc.
Sí, fent casaments, fent divorcis, fent les declaracions de drets que abans no es feien de qualsevol persona. I sí, hem guanyat competències en base fonamentalment a la nostra eficiència. Quan l'Estat té un problema d'absorció de feina en determinades parcel·les, pues, recorreix a nosaltres, això ens agrada. És a dir, hi ha un col·lapse al registre civil en matèria de nacionalitat, pues, la justícia demana que els notaris s'en càrrec de la tramitació d'aquest expedient i de les mesures. Hi ha un problema de casaments, de que no, el registre civil no absorbeix tota la demanda que hi ha, pues, els notaris ho fem, i ho fem, jo crec que bastant bé i molt ràpidament i amb eficiència, amb un tracte molt acurat amb els ciutadans. Per exemple, una persona es casava, anava al registre civil i feia el casament. Nosaltres, quan ve a fer el casament a la notaria, ja li expliquem les conseqüències successòries, les conseqüències del règim econòmic matrimonial, si necessita fer uns capítols matrimonials o atorgar testament. Són coses que afegeix valor al servei que fem.
Aquestes oposicions van començar el 12 de setembre i estaran vostès fins a finals de novembre. Crec que cada tarda es van examinant, no?, d'aquesta primera etapa.
Sí. A veure, fins a finals de novembre serà el primer exercici. O sigui, cada dia...
D'un-hi-do.
Hi ha dos tribunals i cada dia passen els opositors. En una tarda es poden examinar, acabant l'exercici, que és d'una hora, tres o quatre com a màxim. Clar, tenim 800 inscrits i, per tant, tenen que passar tots. Al novembre, a finals de novembre, acabarem el primer exercici. A començaments de març començarem el segon exercici, donarem un temps per acabar de preparar-ho, que acabarà a finals de juny. Al juliol farem el quart, que és un exercici escrit, i a finals de juliol farem el quart, farem el mes de juliol, que són els pràctics. Per tant, estem pràcticament un curs sencer examinant. Són 800 opositors, per 100 places, tots molt ben preparats, i per tant la tasca del tribunal és difícil.
800 aspirants que aspiren a aquestes a 100 places que n'hi ha ara mateix. Òbviament és una oposició difícil, dura, s'ha d'estudiar moltíssim, arriben els millors i avui ens ho ha explicat el José Antonio Marín, que és el degà del Col·legi de Notaris de Catalunya. José Antonio, gràcies per haver estat amb nosaltres i en continuarem parlant per saber finalment quines han estat els que han tingut la gran sort de poder tenir aquesta plaça de notari. Moltes gràcies.
Gràcies, moltes gràcies, i sobretot per difundir a Catalunya aquesta, l'existència de les oposicions, perquè el tarannà català, la vena del català, no porta imprès precisament l'oposició, i és important per tenir notaris i tota classe de funcionaris catalans.
I tant que sí. Com dèiem, degà, gràcies, sort.
Gràcies, bona tarda.
Abraçada.
De la emoción. Este martes, desde las 6:30 de la tarde, vuelve la Champions.
Me emociona. Música, maestro.
Salzburgo, Real Sociedad. Nápoles, Real Madrid. PSV, Sevilla.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda,
atención,
la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Tener un pequeño negocio no significa buscar entre archivadores. Significa gestionar la información de tus clientes en un clic. En Orange Empresas te ofrecemos soluciones de gestión de clientes para agilizar los procesos y ser más competitivo. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Llega el momento de hablar con Humberto, el doctor Los Tertales de Medicentre. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oiga, cuando hablamos de medicina regenerativa, esto suena un poco a de otra galaxia, pero por suerte cada vez hay más personas que recurren a este tipo de medicina.
Hombre, por supuesto. A ver, la medicina regenerativa no deja de ser la utilización de una serie de herramientas médicas para conseguir que el sistema se autorrepare. O sea, el sistema celular que ha fallado, un cartílago, una tendinosis, una degeneración de un tendón, por ejemplo, supraespinoso típico, o una artrosis o una enfermedad degenerativa, simplemente lo que vamos a hacer es incentivar a todos los reparadores, que el cuerpo tiene la capacidad de autorrepararse. Vamos a incentivarlos porque simplemente han fracasado en su función, sí. Y les vamos a incentivar. Y lo podemos hacer de muchas maneras, de formas básicas, aumentando el nivel energético celular con la ozonoterapia. La ozonoterapia lo que hace es aumentar la energía celular. Esto es lo que hace, solo una cosa. Mejora el rendimiento energético celular y por lo cual la célula tiene más gasolina y entonces es capaz de autorreparar mejor. Y si no, pues dándole biomarcadores como el plasma rico en plaquetas o suero autólogo rico en citoquinas, que lo que vamos a hacer es marcar zonas donde va a bajar la inflamación y va a aumentar la reparación, o le vamos a meter células que son reparadoras de por sí, pero del propio cuerpo. O sea, voy a sacarlas de sangre periférica. Del paciente sacamos una pequeña muestra,
¿sí?
Las separamos, por ejemplo, los macrófagos. ¿Sí? Entonces, estos macrófagos los vamos a poner a un punto donde van a hacer su función y ya está. O sea, del propio organismo. Estos macrófagos que de forma natural deberían acudir al punto crítico, ¿sí? No lo hacen, y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente hacerles de vehículo. Es decir, es una medicina sin efectos secundarios, que no tiene ningún tipo de problema, y que el problema más grande que pudiese haber es que no funcionase. Esto pero lo hemos probado. Yo llevo 20 y muchos años,
sí,
con este tipo de medicina, y nuestra experiencia es muy buena y con grandes resultados. Es verdad que a veces no conseguimos el 100%, pero bueno, siempre conseguimos un porcentaje. Aparte esto, en la primera visita informativa, sí, y gratuita, sí, yo ya lo veo. Cuando viene el paciente, me enseñan las pruebas. Si no las tiene, las pedimos. Me enseñan las pruebas y yo ya le puedo decir, mire, esto no se lo voy a arreglar porque ya lo sé. En cambio, esto y esto y esto sí lo vamos a arreglar, ¿no? Entonces el paciente decide si quiere hacerse el tratamiento o no. Pero después, generalmente, yo soy pesimista. Generalmente obtengo mejor resultado del esperado.
Uh-huh.
Pero realmente es verdad que a veces no hemos conseguido el 100%, pero sí hemos conseguido un 60, un 70. Y conseguir esto en una persona de 80 años...
Calidad de vida.
Realmente es una persona que tiene dolores y molestias diarias a no tener ningún tipo de molestia y hacer una vida normal.
Si llamamos, vamos a ser atendidos por usted, doctor. Se lo digo porque sabe que los oyentes fían mucho de nosotros,
sí, sí,
y dicen, no, yo quiero el doctor Los Hertales.
Siempre atiendo yo las primeras visitas porque yo sé a lo que me comprometo. Entonces yo quiero ver primero lo que tiene el paciente y quiero saber a lo que nos comprometemos, porque lo tengo muy claro, y a lo que me comprometo lo voy a hacer. Entonces lo veo yo siempre. Soy el que recibo las primeras visitas y a partir de aquí, que es informativa y gratuita, y a partir de aquí se le explica al paciente lo que vamos a hacer, uh-huh, y él decide sin ningún compromiso si quiere o no quiere hacerlo. Simplemente me ha ocurrido que alguno ha dicho, oiga, pues muchas gracias por la explicación, pero de momento me espero. Pues ningún problema, encantado, y aquí nos tiene cuando quiera.
Pues doctor, lo mismo le digo, aquí nos tiene cuando quiera. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
El director médico de Medicentre. Gracias. Pues esos són alguns dels consejos, dels bons consells que ens donen i que donem des de la linterna COPE Catalunya i Andorra. Que no se m'oblidi dir-vos que ni demà, dimarts, ni dimecres tindrem programa de la linterna COPE Catalunya i Andorra perquè hi haurà futbol. Vale? Si voleu escoltar la linterna amb Ángel Expósito, ja sabeu que teniu l'opció de poder-la escoltar, això sí, eh? Podeu simultanejar l'esport també amb la linterna d'Àngel Expósito. Així que nosaltres des de Catalunya tornarem dijous amb la linterna COPE Catalunya i Andorra. Però antes de marcharnos, tengo otro buen consejo para ti. Seguramente que te has planteado cómo te gustaría verte cuando tengas 70 o 80 años, ¿no? Si tú quieres estar ágil, activo, con proyectos, viajando y disfrutando, debes tener tu peso controlado. Y esto pasa porque no te sobren muchos kilos. Recuerda que una garrafa de agua de 5 litros pesa 5 kilos. Si quieres mantener el peso perdido, llama al 93 414 3631. Te lo repito, 93 414 3631, y pide una visita personalmente con la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estético Star Bene. Ellos se van a comprometer a verte en menos de 72 horas. Y además hay algo muy importante, que es la primera visita siempre es informativa y sin coste alguno para ti. Después, si llegas a algún acuerdo con la doctora Torrejón, si quieres hacer tirar para adelante el proyecto de perder esos kilos de más, pues ya lo sabes. Tú imagínate quitarte 5 kilos, que es como llevar 5 litros de agua a tus espaldas. 93 414 36 31. Y fins aquí hem arribat a la linterna COPE Catalunya i Andorra. Recorda que tot allò que vulguis saber a través de COPE.es i a través de les xarxes pots buscar aquest programa i tornar a escoltar, si vols, alguna de les entrevistes que hem fet o que han fet els companys al llarg del dia d'avui. Ara sí, et deixo amb Ángel Expósito i la linterna i tota l'actualitat del dia. Rep la salutació de qui t'ha parlat, de Montse Rodríguez. Que vagi bé. Adéu-siau, bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra. En Hipoyagán, venda excepcional. ¿Buscas un sofá cómodo, con diseño, con una gran cantidad de telas a elegir? En Hipoyagán lo encontrarás. Tenemos una gran exposición de sofás, cheslón, butacas, sofás cama, con diferentes medidas, colores, telas y todos a precios excepcionales. Cheslón modelo Aversa, 799 euros. Entrega ultra rápida. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menaje, etcétera, etcétera. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipoyagán.com.
Hipoyagán. Vanessa Martín, Pitingo, Il Divo, Gilberto Gil y Buica son solo algunos de los artistas